Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Poc més d'un 1,5 milió d'alumnes a tot el sistema públic, tant privat i concertat també, i en totes les etapes educatives inicien aquest matí les classes després de 2 mesos llargs de vacances. La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya ressalta l'infrafinançament com a principal problema de l'ensenyament durant aquest inici de curs. La seva presidenta, Belén Tascón, ha detallat aquest matí a la xarxa les 3 línies d'acció que emprendran aquest curs davant del Departament d'Ensenyament.
Hem de fer planificació pública ja, és a dir, hi ha una manca de planificació pública. Això suposa que s'estan desviant alumnes a l'escola privada concertada, perquè l'escola pública no té prou classes per abastir tota la demanda que tenen les famílies. Això, diguéssim que seria aquesta línia, no? El tema de planificació, no? El de planificar per la demanda que hi ha perquè sigui suficient. Després, per una altra banda, tenim un decret molt important, que és el decret de l'escola inclusiva, que ja farà 2 anys que s'ha publicat, que s'hauria d'estar aplicant i que no s'ha aplicat ni una sola coma.
Entre les constants que no canvien amb aquest inici de curs hi trobem la presència dels coneguts com a barracons o els edificis prefabricats, i entre les novetats l'estrena de més instituts escola. Amb l'arribada del curs escolar, un dels reptes és l'organització, un mal de cap per a moltes llars que han de fer mans i mànigues per ajustar horaris i aconseguir l'anhelada conciliació familiar. Una de les peces claus en aquest trencaclosques organitzatiu són les activitats extraescolars. Coneguem de la mà de Cugat.cat com podem fer per escollir-les amb encert. Martí González, bon dia.
Bon dia. No sobrecarregar els nens i nenes, fer-los partícips per triar l'activitat, diversificar i no escollir-les en clau de futur són algunes de les claus per triar extraescolars. Segons ha explicat el coordinador general d'extraescolars de PAIDOS, Ernest Miramunt, a Cugat Media. L'escoltem.
Mai han de ser en clau d'inversió de futur, les extraescolars, sinó que han de ser per fer-los feliç i ajudar a un desenvolupament global seu. No sobrecarregar-los d'activitats. Actualment, el màxim d'activitats haurien de ser unes 2-3. I res, i procurar que aquestes activitats no hi hagi un grau d'especialització alt, sinó que siguin variades i multidisciplinars.
La necessitat familiar de quadrar agendes, per tant, hauria de ser l'últim factor que hauríem de tenir en compte. A més, és important fer partícip l'infant i escoltar-lo per saber què li ve de gust. D'altra banda, no hi ha una edat ideal per començar, ja que depèn del ritme de cada criatura, però és millor, segons l'expert, començar a partir de primària. La pràctica d'activitats extraescolars augmenten el rendiment escolar i fan que l'infant tingui més interès per les activitats acadèmiques. En aquest sentit, els experts també assenyalen que ajuden a augmentar les expectatives dels estudis postobligatoris.
Gràcies, Martí. Coneguem també de ben a prop com comença l'escola en un centre, concretament el de Rosselló, al Segrià. Ferran Capdevila, Ràdio Rosselló, bon dia.
Tornada a l'escola amb la mateixa previsió d'alumnes que l'any passat. Seran 275 nens iranès que comencen l'escola en la jornada d'avui, amb l'esperança que sigui un curs il·lusionant per a cadascun d'ells. Així ho ha dit la directora de l'escola, la Rosella, Judit Arjó, que ha parlat als nostres micròfons. L'escoltem.
Més o menys som els mateixos nens que l'any passat. Estem amb 75 alumnes. Som també 28 mestres, com l'any passat, i durant aquest estiu s'ha anat millorant l'escola, hem pintat, hem arreglat el pati i han fet algunes altres millores que s'havien de fer durant l'estiu.
Tot i les reformes del consistori de Rosselló durant aquests 2 mesos d'estiu, l'escola La Rosella continuarà exercint en barracons després que la Generalitat no aprovés en el passat mes de maig l'encàrrec de la construcció del nou centre.
Gràcies, Ferran, per aquesta informació. De moment ho deixem aquí.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música. Stone.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio La Scala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 6 minuts del matí. Comencem una nova edició del més calent a l'Aigüera. I com sempre, com cada matí, des d'aquesta temporada, amb la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora, benvinguda.
Molt bon dia, com anem?
Fatal com sempre.
Home, no, prop de bé.
Prop de bé, prop de bé. Molt bé, venim del dia D, del dia D de la Diada.
Sí.
Un dia així, en principi, que semblava doncs, que no hauria de canviar el temps. Però,
no hauria d'afectar, no?
No hauria d'afectar i no va afectar.
No, no, depèn on siguessis, també, a celebrar la Diada, a Barcelona una cosa, a certs llocs sí que vam tenir pluja al matí, eh?
Exacte. Aquí a l'Escala doncs, es va haver de fer el que es havia de fer fora, es va haver de fer a dins, doncs, per la pluja que queia o per aquest temps així, i el dia abans que es havien suspès totes les activitats que hi havia. Però bé, coses que passen. I bé, aprofitem que el tenim aquí i sempre el fem entrar a dintre, com ens ve a visitar, ara en Sergi Corral. Sergi, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom, què tal? Sí.
En Sergi, que el tenim aquí doncs, de vacances, uns quants dies.
Sí, la segona tongada.
La segona tongada.
Quan tothom comença, ell no, ell agafa vacances.
Sí, són vacances antisistema.
Molt bé, Sergi, que només en parlàvem... Jo vaig saber que estava aquí ahir, perquè al posar la televisió començava a fer les notícies, bueno, l'apartat informatiu, i veig un vídeo que hi posa imatges cedides per Sergi Corral. I que, carai, ja és aquí, aquest senyor.
Clar, envio senyals d'aquest tipus, perquè ja sapigueu
que ets aquí.
Que rondo, ja s'amagui qui s'hagi d'amagar, i aleshores ja us poso en òrbita. El dia següent ja apareixo de forma oficial.
Molt bé. Doncs en Sergi, que com sempre parlarem... Amb en Sergi sempre parlem del temps, de què hem de parlar. Aquelles converses que tenim, Cristina, que parlàvem...
Les d'ascensor.
Les d'ascensor, eh? I la cua del pa, que es parla del temps. Tu te parles del temps, Sergi, alguna vegada? I tu els dones una classe. Sí, perquè aquest cirlocúmulus nimbus que corre per aquí ara passarà per allà...
Perquè, clar, la cosa és que no es limiten. Amb qualsevol persona parles de... Sí, doncs avui fa sol, fa núvol. Quina rasca fa aquest dematí... A mi no, a mi em parlen i haig de donar explicacions de per què fa la rasca que fa aquest matí.
Però, per exemple, una persona que no sàpiga qui ets. Estàs allà amb un ascensor, com diu la Cristina, o estàs fent la cua per anar a comprar alguna cosa. I te comença a parlar del temps. Ostres, avui, quina d'allò. Tu ja li fas l'explicació?
No.
No es preocupi perquè després entrarà no sé què.
Jo m'adapto a...
A la conversa.
A la conversa. No, mai.
Ah, pensa que per ell és feina, això, eh?
Sí, per mi és feina. Lo bo, bueno, alguna anècdota he tingut inclús a la feina de gent que m'ha vingut a comprar de l'Escala i parlant del temps de la ràdio. No el conec.
Molt bé, doncs, com sempre, comencem amb el temps... I és una de les primeres seccions que tenim aquí. I començant per als nostres valors. Aquí saps que tenim dues estacions que sempre consultem. Una que és Arran de Mar i l'altra que és Terra Endins.
Fem molt bé.
Arran de Mar és la del Club Nàutic L'Escala, que si anem ara en aquests moments es marca una temperatura de 23 graus en dos.
Molt bé, recuperada.
I si anem a l'estació del teu bon amic Benjamí Gallegos... Tenim una temperatura de 25 en 3. Molta diferència.
Sí, veig? Entre interior i costa. Si posa una miqueta de ventet de mar, aleshores d'aquí ve la diferència aquesta.
Veus, Cristina, qui ens ho explica tot?
Avui tenim el professional que ens ho expliqui.
Sense saber d'on venien les coses, dic, hòstia, molta diferència aquí. A vegades estan igualades, eh?
Sí.
Alguna vegada passa que tant una com l'altra coincideixen, alguna vegada allò en centèsimes, altres vegades dos els aclaven, però normalment... I després també passa alguna vegada que la de mar és més alta que la d'en terra.
sobre... sí. Això normalment a l'hivern, a lo millor.
Sí, a l'hivern, sí senyor.
A l'hivern. I a l'estiu és al revés, s'intercanvien. Uh-huh. L'efecte mar.
Uh-huh. Doncs bé, amb aquestes temperatures, amb aquests valors, diguem, comencem el més calent a l'Aigüera. I bé, Sergi, vinga. Què passarà a partir d'ara?
Què passarà? Doncs ha arribat la bonança. Venim d'un sotrac, del que podríem dir el rentabotes, o el primer temporalet del setembre, de la tardor. Ja vam girar setembre i vam girar tramuntana, és en un canvi que es va notar molt després de la calorassa de tot l'estiu. Ja vam entrar en el canvi, es va notar. Ara ha vingut la sotragada aquesta en forma de temporalet. Aquí l'escala tampoc... és que hagi plogut tant com a tres llocs, hem voltat entre 20 i 25 litres, depèn de l'estació. Això sí, ahir va haver-hi un trago de mar considerable, aquests dos darrers dies, però com l'anticicló apreta molt cap al nord i aquesta dana o gota freda, com tothom hem sentit aquests dies per les notícies, està quedant encaixonada del País Valencià cap al sud, doncs aquí ja s'ha estabilitzat molt ràpidament, domini del cel serè, i a mar també ha baixat moltíssim el tràgol. Avui ja no tenia ni punt de comparació el que quedava d'ahir, no? I tant avui com demà ha de dominar el cel serè, recuperació de temperatures, bonança, màximes de 25, fins i tot avui 26, 27, entre 25 i 27, demà entre 23 i 25 aproximadament, i pocs núvols. Demà, potser la segona meitat del dia, algun núvol prim progressant d'aquests de sud cap a nord, i poca cosa més. A mar també hi ha molta bonança, i aquest tràgol fins i tot demà, de cares a demà, ja desapareixerà, i encarem bones diades. De moment, bones notícies per qui encara tinguin uns dies de vacances, o el cap de setmana que ha de venir també, jo crec que serà de molt bon aprofitar.
Veig la temperatura de l'aigua del mar, 21 graus.
Sí. Encara bé per la banyera.
Per mi és freda, per mi, escolta'm.
Sí, clar, és que tu ets de caldo a partir de juliol, tu et banyes a partir dels 23, 24.
De l'1 de juliol al 31 d'agost, ambos inclusive.
Ambos inclusive, a partir d'allà ja no.
Ja està.
Ja tanques barraca.
Hi ha d'haver-hi gent rara en el món, n'hi ha d'haver-hi.
Gent per tot, no? Gent per tot, és la gràcia.
El barri hi ha de tot.
Explica-li, has dit una paraula, que era el rentabotes, la Cristina, com que és
de terra endins total.
Explica-li què és un rentabotes.
Doncs el rentabotes és el primer temporalet o el primer tràgol que ve al setembre. Pot coincidir amb pluja o no pot coincidir, normalment coincideix. Que això el deien els rentabotes perquè es feia servir cada cara un cop és època de barema. Un cop es fa la barema, s'havien de posar al dia les botes del vi, s'havien de rentar, s'havien de preparar, i aleshores feien servir aquest temporal de mar per anar cap a mar, rentar les botes amb la sal, amb l'aigua de mar, que quedaven més netes, no? Més desinfectades, com ho podríem dir, i ja preparar per un cop feta la barema i un cop preparat començar a fer tota la preparació del vi, no? I l'emmagatzematge, i per això li deien el rentabotes.
Carai, mira, hi ha après una cosa nova. Eh? Bé, molt bé. Jo rentabotes no vaig fer, rentasandàlies el dia aquell de la pluja, que se'm va cuinar amb sandàlies, i vaig ficar el peu al bassal, només de sortir del cotxe.
Aquaplaning.
Molt bé, doncs, Sergi, moltes gràcies.
A vosaltres.
Per haver estat aquí. Demà tornaràs aquí, no?
Sí, demà tornaré.
Doncs vinga.
Molt bé.
Només aquests dies t'aprofitarem que ets aquí.
Fantàstic.
Perquè ens facis el temps aquí en directe.
Molt bé.
Sergi.
Que vagi molt bé el programa. Adéu.
Molt bé, doncs, en Sergi, que ens ha portat el temps, i després del temps anem al resum de premsa. Cristina, com està el món mundial?
Doncs, mira, la veritat és que, òbviament, sent 12 de setembre, post-diada, doncs, les portades marquen, no? Aquest esdeveniment, com per exemple la que ens fa l'edició gironina del Punt Avui, que obre aquest dijous 12 de setembre amb aquest titular, dempeus, amb una exclamació, i doncs també afegeix que hi ha una nova demostració de força de l'independentisme amb centenars de milers de persones a la plaça Espanya de Barcelona, que és precisament doncs la fotografia principal que podem veure. Bé, més concretament és a l'Avinguda Maria Cristina durant l'acte final de la gran manifestació que es va fer ahir a la tarda, predominant aquest color blau-verd, doncs, que és el que ha marcat aquesta diada del 2019.
Molt bé, doncs això, la fotografia d'aquesta de portada, que sí, com dius aquí, l'Avinguda Maria Cristina, un any dels que va anar, hi va haver-hi desunió entre els dos principals partits, entre l'antiga Convergència, que té no sé quant de noms, i Esquerra Republicana, i els organitzadors que van dir, com que esteu desunits, doncs els polítics, no, a davant no, si cas aneu a darrere.
Mira, precisament, el diari de Girona avui també, òbviament, ens obre parlant de la Diada, però mira, amb el que tu comentaves, l'independentisme clama per la unitat i afegeix, doncs, concretament 600.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van assistir a la manifestació a Barcelona, que hem de dir que és la xifra més baixa des del 2012, que tenim, doncs, diferents atribucions, no?
El que passa és que no es posen mai d'acord, L'organització amb la policia mai coincideixen les xifres.
Però això passa amb tota manifestació, amb tot acte que hi hagi molta gent al carrer, multitudinari, que alhora penses, és costós, perquè no sé si tu has estat al mig d'una manifestació, però per comptar quants caps hi ha allà...
Una vegada sortia el diari, penso que era el periòdico, la manera que ho feien, que ho feia servir la policia, segons comptaven per metres quadrats, quantes persones hi podien quebre, i tot això aquí feia els seus càlculs, ja ho explicava, la manera que ells comptava. Jo penso que s'haurien de posar d'acord, no? Abans d'una xifra, parlem-ne, va, vinga, negociem, ens assentem i fins que no traguem una xifra no sortim. I almenys, segons l'organització i la policia, hi vam assistir 600.000 persones ja.
Sí, sí, però realment hi ha moltes diferències, a vegades. Anem a veure, doncs, com han interpretat aquesta Diada, si et sembla, els altres diaris que tenim. Per exemple, La Vanguardia titula Assaig general independentista en espera de la sentència. I afegeix, doncs, també que la manifestació de la Diada va reunir 600.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i bé, doncs, també una xifra més baixa que anys anteriors. I afegeix també que les entitats sobiranistes exigeixen unitat als partits per revifar la mobilització com a resposta a la decisió del Suprem. I hem de dir que la fotografia és pràcticament igual que la del diari de Girona, on podem veure, doncs, aquesta plaça Espanya plena de gom a gom, que bé, poden dir que són menys, però la veritat és que hi ha participació, hi ha participació i la podem veure. I realment hem de dir que és la fotografia clau, perquè el periòdic obre també amb la mateixa portada, no, Joan? Tenim la mateixa fotografia.
Sí, igual. No sé si és d'agència allò que els va... A vegades que aquestes agències que els passen als diaris, tothom va aprofitar la mateixa, o mira, que els fotògrafos de cada diari estaven tots allà mateix,
això també pot ser. En aquesta ocasió, el titular del periòdic, amb aquesta mateixa fotografia que dèiem de la plaça Espanya, és Mobilitzats, però menys, i afegeix que la manifestació de la Diada registra la concurrència de públic més baixa des del 2012, com ja havíem mencionat abans amb altres titulars. I ens en queda algun, no, Joan?
De diari?
De diari.
El diari
ens
Ara.
Ens falta veure el diari Ara.
Sí, doncs el diari Ara, la fotografia és idèntica, però amb un altre angle.
Aquest estava més cap a l'esquerra, no?
Sí. I diu Diada per la unitat i contra la repressió. Manifestació reuneix 600.000 persones, la xifra més baixa de 2012. És curiós perquè no surten les dues. Normalment sempre sortia el que parlàvem abans, la policia i l'organització. Aquesta vegada només han agafat xifres de la
Guàrdia Urbana.
De la Guàrdia Urbana de Barcelona. I sota hi ha una fotografia, doncs, que hi veiem uns quants líders polítics que amb la paraula absolució, que és normalment sempre sol fer servir dues fotografies al diari Ara, a vegades una que en plena tota la portada, o a vegades dues fotografies, que també van bé per al mateix titular. Bé, doncs aquesta és la premsa, vull dir que coincideix a les portades tot amb el que va passar amb la Diada d'ahir, i com cada 12 de setembre sempre, doncs, els diaris obren a la portada amb el que va ser la Diada.
És d'aquells temes que és de primer de periodisme, no? Que és, òbviament, hi ha dies molt diversos. Avui, òbviament, doncs, tenim unitat en el que fa a la temàtica de les portades dels diaris d'avui del nostre país. Mm-hmm.
Molt bé, doncs això és el que ha donat de si aquest resum de premsa. I ja saps que entre una secció i una altra, i per anar ja a l'apartat que ens vindrà ara de Sants Aniversaris, Notícies i més, hi posem un xic de música.
I avui anem amb bon ritme.
Avui anem en ritme de rumba.
En ritme de rumba, que després d'aquest dimecres de pausa, no?, hem de tornar a començar a treballar. Els nens i nenes han arribat a l'escola, doncs que ho facin amb bon ritme, no, Joan?
Exacte. I ens anem amb aquesta ratafia. T'agrada la ratafia, no?
Jo, és el meu licor preferit.
Doncs vinga, ratafia amb la Carrau.
deixar el menjar. Vas ho bé port dins la taula, algun licor que puguem tastar. I sabrà que tanta xerrada ens ha permès firmar un tractat. Ratafia, aigua, renals i llimona per donar gust a la vida. Ratafia, porta hierbes i canyella i remena amb alegria. Ratafia, aigua, renals i llimona per donar gust a la vida. Ratafia, porta hierbes i canyella i remena amb alegria.
Ells són la Carrau i amb aquesta Ratafia, que és la beguda preferida de la Cristina.
Exacte.
Ratafia per donar gust a la vida, com deien.
Sí, sí, i a ritme, perquè estàvem ballant aquí a l'estudi, ja.
Exacte, home, és que una rumba és d'aquelles que convida a ballar.
És inevitable, el cos comença a moure l'espatlla i ja no hi ha res a fer.
T'has animat. Per cert, parlant de la teva terra, vas poder veure ahir...
M'estàs parlant d'en Verdaguer. No ho vaig
Enigma
mirar,
Verdaguer.
Soc culpable, no ho vaig mirar.
Clar, s'entenes. Bueno, està a la carta.
Anava a dir, podré veure el...
La pots recuperar.
El podcast.
No, està bé, són fragments de la seva vida, la seva relació amb el marquès de Comillas, amb el bisbe de Vic, que no hi tenien gaire bona relació, i, bueno, i de la manera que era, doncs, com era ell, no? Com la figura de mossèn Cinto Verdaguer, ja queda reflectada. Hi ha coses, hi ha moments que no te'ls esperes,
Sí?
Hi ha uns moments molt forts que dius, carai, no em pensava pas... Jo tampoc sé molt la història de mossèn Cinto Verdaguer, però hi ha un moment que, com que no l'has vist, no te'l vull explicar...
No, res d'espoilers, sisplau.
Que no em pensava, doncs, que s'atrevís en aquell moment.
Carai, doncs bé, jo crec que ja has incentivat a l'audiència que aquí s'ho va perdre com jo ahir, doncs també doncs, que pugui veure-ho, no? Encara que siguin diferit.
Està molt bé, la pel·lícula, a mi m'ha agradat molt, i més... actors catalans molt coneguts, alguna, diguem, que l'havíem vist amb altres... Bueno, per fer, van coincidir un moment les dues Segura.
Sí,
la
o no?
Clara Segura i la Bea Segura. Una que fa de reina, l'altra que fa de criada. I un moment que totes dues se saluden. Mira, les dues Segures cara a cara. És que coses curioses. Molt bé, doncs anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. I comencem per el santoral.
Doncs sí, anem a veure doncs, de qui és el sant avui, a qui hem de felicitar aquest 12 de setembre, ja dia des de fa anys inicial de l'inici de curs.
Exacte, avui és el dolç nom de Maria, hi diu aquí.
Dolç nom de Maria? És tot un nom, això? O...
No ho sé, no ho sé. Les Maries tampoc ho celebren avui.
No, és 15 d'agost, no? Santa Maria?
Sí, exacte. Hi ha una Mare de Déu, Mare de Déu del Lluc, vol dir que el lloc on hi hagi una ermita, una església dedicada a aquesta persona, suposo que és una ermita, i hauran fet el cap de setmana, m'imagino, i hauran fet el típic aplec, i Sant Guiu.
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 És un nom que prolifera.
Sí?
No em sortia la paraula, eh? Sí, realment és un nom que jo no havia sentit mai i en pocs anys, bé, 3 o 4 ja... Allò...
3 o 4 guius corren pel món.
Sí, exacte, sí,
doncs,
sí.
Vinga, felicitem a tots els guius, que passin molt, molt bon dia. Avui sí, doncs, que hi ha un sant. A la tercera l'hem encertat, perquè a les dues primeres no hi havia pas manera que poguéssim felicitar algú. Doncs avui sí, doncs, que sí que podem felicitar tots els guius. Molt bé, doncs felicitat als sants, felicitem aniversaris, en primer lloc sempre tots els oients que avui facin anys, que sigui el seu aniversari, doncs també els desitgem que passin molt bon dia, i avui inclús algun altre poder anar a la platja a banyar.
Sí, no? Ara que hem recuperat una mica el bon temps, com ens explicava en Sergi Corral, acabeu d'aprofitar, no?, abans que ens arribi ja la tardor profunda.
Exacte. Molt bé, Cristina... qui fa anys d'aquests amics coneguts que tenim?
Doncs mira, la Linda Gray en fa 79. Però qui és la Linda Gray?
A veure, qui és la Linda Gray?
No, explica-m'ho tu, qui és?
La Linda Gray és la Sue Ellen de Dallas. Tu no la vas veure, si és allà, perquè encara també eres projecte.
Sí.
Era la dona d'en J.R. I hi ha la famosa frase que deia: Sue Ellen, ets un pendó.
Sí o no?
Sí.
Li deia així, tal
sí,
qual.
Sí, perquè bueno, en JR anava per una banda i la Sue Ellen anava per una altra, un matrimoni d'aquells quasi de conveniències, i com que ell no li feia cas, ella es dedicava a fer el pendó. Hi ha un moment, doncs, una d'aquestes frases que sempre surt, de que Sue Ellen, ets un pendó.
Bé, doncs... aquest era el personatge, però sí. Avui la que felicitem és a la Linda Gray.
A la triu.
I també és l'aniversari de Yao Ming, que en fa 39. I aquí crec que ens n'anem més cap al sector esportiu, no, Joan?
Exacte, perquè va ser el primer xinès que va jugar a la NBA. Aquest senyor que fa 2 metres i llargs, o
sí.
Si també era alt...
Dos Cristines fa.
Sí, exacte. Hasta poder 3, quasi.
No, tampoc ens passem.
Va ser el primer xinès que va jugar a la NBA, ja està retirat i es dedica, com es retiren aquests jugadors, està en un d'aquests clubs de la NBA, també treballant i també fent de comentarista per cadenes de televisió.
És que realment el que fa a la vida esportiva d'un esportista d'aquestes característiques té una durada curta, però sí. Realment sempre acaben vinculats amb el mateix esport durant anys des d'una altra posició.
Sí, normalment com que arribes a professional, un cop te retires, hi ha molt pocs que diguin ho deixo, jo ja m'he dedicat a fer altres coses, però n'hi ha la majoria, doncs, continuen dedicats a això, alguns perquè no han fet res més, no han fet els estudis o no han fet algun negoci, tot això, va dir, jo per aquí ja estic bé, ja m'agrada aquest món i me quedo d'aquest món, i d'altres, doncs, es dediquen a altres coses, han estudiat i alguns, doncs, aprofiten per fer...
Recuperar, no?, aquella carrera abandonada anys fa.
Costa molt seguir estudis i ser esportista professional.
Home, compaginar-ho quan ets esportista d'elit és complicat, I tenim un tercer aniversari, que és el de la Jennifer Hudson, que en fa 38.
Aquesta senyora és una cantant americana, nord-americana, doncs, que també ha tingut uns quants premis Grammy, doncs és una de les veus importants dintre de la música soul americana. Molt bé. Aquests són els que saludem, els coneguts amics i saludats d'aquesta gent famosa que sempre, doncs, en destaquem tres cada dia. Molt bé, Cristina, què passa ara?
Doncs anem a descobrir curiositats, no? Sí. Aquesta curiositat d'aquest dijous, cap on ens porta avui?
Cap a la xocolata.
M'encanta la xocolata.
Què me dius ara?
Sí.
Sí?
I aquí no.
Que sé qui ha dit. Xocolata llet, xocolata pura... O d'aquests
xocolata...
50.000 gustos que hi ha ara.
No, jo molt fan de la xocolata blanca, ho haig de dir, amb llet també, i la negra m'agrada, però arribo al 70%, perquè t'ha estat la de 90 molt amarga, jo sóc més dolça.
Doncs avui ens explicaran, des de la xarxa, per què va bé la xocolata. Escolta. Mm.
Sabies que...
Menjar xocolata ajuda a protegir el cor. No hi ha res com gaudir d'una deliciosa xocolata. I ara amb més seguretat la menjarem, ja que ajuda a protegir el cor, perquè talla un enzim que repercuteix directament en l'augment de la pressió sanguínia. Estudis recents van suggerir que el cacau o la xocolata negra pot posseir certs efectes beneficiosos sobre la salut humana. Això és principalment causat per una particular substància present al cacau, anomenada epicatechin.
Així que ni blanca ni amb llet, me l'haig de menjar negra, si vull. Exacte. Que m'ajudi en el meu cor, no?
Ja veus que hi ha benefici la xocolata.
M'agrada perquè, veus, li dius xocolata. És una d'aquelles paraules que realment sempre ha tingut, aquesta variant.
Sí. Bueno, jo sempre li dic xocolata, amb bo.
Ah, xocolata.
Xocolata,
ah, sí.
Havia
entès xocolata.
Xocolata.
Que hi ha molta gent que diu xocolata.
Sí. I si has desfet, encara.
Encara millor. Ui. Una mica de xurros.
Oh!
Ja ho tenim arreglat.
Ui. Xocolata en xurros. Què m'estàs dient a aquestes hores del matí? Quan ja l'esmorzar queda un xic lluny i el dinar se va apropant, mica en mica, ja es comença a sentir la flaire.
Haurem de fer un brunch, encara que sigui dijous, haurem de fer un brunch ara.
Les mestresses de casa, a veure si sent l'olor, que ja s'estan escoltant per la ràdio la vegada que estan fent el dinar. I si fem... se sent l'olor de la que estan coent. Doncs molt bé, això és el Sabies Què, aquestes curiositats que ens aporten des de la xarxa i a vegades anem aprenent coses, que la xocolata doncs, té beneficis, la xocolata té beneficis pel cor. Cristina, què passava ara fa un any?
Doncs mira, anem a fer memòria i justament, doncs mira, ara fa un any comença amb tota normalitat el curs escolar. Així començava doncs, el titular del dia i afegia que avui han obert portes les escoles de primària Empúries i Escolapi, també l'Institut El Pedró. 550 alumnes a l'Institut, 560 a l'Empúries i 230 a l'Escolapi queden a càrrec de 112 professionals.
I així ho parlava l'informatiu.
Un total de 1.350 alumnes han començat avui un nou curs a les escoles de primària i a l'Institut de l'Escala. Els més matiners han estat els alumnes de l'Institut El Pedró, que comencen a 8:45 del matí. L'entrada a l'escola del primer dia no ha estat tan espectacular com en cursos anteriors, ja que s'ha optat d'entrar per cursos, començant pels joves de quart, pels de primer. S'han distribuït per diferents espais del centre, on se'ls ha donat la benvinguda i acompanyat a les aules. A l'Institut han començat un total de 550 alumnes, amb 4 primers, 5 segons, 4 tercers, 4 quarts, 2 primers de batxillerat i 2 segons. Pel que fa a la plantilla, es compta amb 48 professors, 10 dels quals són nous al centre. La gran novetat del curs 2018-2019 és l'agrupació de l'alumnat per nivells, sobretot a segon cicle.
Ja ho veus.
Aquesta era la notícia d'ara fa un any, vull dir que no hem canviat gaire, eh?
Exacte.
Segurament les xifres sí que variaran en les notícies d'avui, però realment 12 de setembre, com bé dèiem, ja fa anys, perquè jo començava, jo em recordo, quan jo feia primària i tal, es començava el 15. Vull dir, ja ens han restat 3 dies de vacances,
Jo havia començat el 6.
El 6?
Passava, era la festa major de l'escala, acabava la festa major de l'escala...
I començava l'escola.
I també era
quin contrast.
També era l'època... I alguna vegada m'havia tocat fer la festa major, compaginar-la amb recuperacions.
Amb recuperacions al setembre?
Sí, perquè jo era molt mal estudiant i sempre anava al setembre. Al setembre feien les recuperacions.
Abans de començar l'inici.
Abans de començar, si te quedava... Els que fèiem EGB, Educació General Bàsica, doncs, si suspenies alguna assignatura, doncs tenies l'opció... Primera opció era la recuperació de juny. Si no aprovaves aquella assignatura, doncs la recuperació al setembre, i si no aprovaves al setembre, doncs te tocava repetir curs. Tenies dues possibilitats d'aprovar el curs.
Però, per tant, això era com molt immediat, perquè potser sabies que havies suspès i que tornaves a repetir el mateix curs.
Exacte.
A 2 dies de començar.
Quasi. Sí. No, i jo hi havia trobat que hi havia persones que els havien posat, els havien inscrit ja, per exemple, si havia
fet 6è,
el 7è, i després dir-los no heu aprovat les notes, van sortir malament, ja heu de repetir, heu de... Sí, jo ja m'hi havia trobat.
Carai.
Això és el que es feia. Després sí que ho van anar regulant. Després també ja es començava més tard. I després també passava que els que anàvem a estudiar aquí, com que no hi havia institut, havien d'anar a Figueres, començàvem a l'octubre.
A l'octubre?
Les classes començaven a l'octubre.
Però tant, només pels escalencs?
Per tothom. Abans, saps que hi havia dos camins. Com acabaves 8è, tenies dos camins a la vida.
BUP, COU
o FP.
Sí. Seguim allà mateix. Vindria a ser el que és ara el batxillerat.
Bueno, no, però ara tu, com surts, Bueno, sí. Bueno,
sí, sí, ara és batxillerat o formació professional, sí, sí.
Doncs anaves allà, acabaves el vuitè i te s'obrien aquestes dues. El bucou, anaves cap aquí i després quan anaves a FP tenies més branques en aquest arbre, no? Administratiu, delineant, fusteria, mecànica, 50.000 coses, que no tots els instituts els feien, no? I aquí a Figueres només podies fer administratiu, electricitat i delineant. I què passava? Començava això. Començaven les classes al mes d'octubre, tenies un mes més. Acabaven al maig, les classes acabaven al maig, el juny era per fer exàmens de recuperació, i ja l'octubre començaven les classes. A mi, si tenies...
Doncs vivien molt bé, eh? Vivien molt bé.
Per això se va acabar.
Bé, doncs ja sabem quin era el titular ara fa un any, anem per el que en fa 5, Joan. Què va passar fa 5 anys? Quin era el titular?
El titular era que només una cinquantena de persones participaven a la Festa del Pedal. Molts dels participants habituals de cada any s'havien desplaçat a la B baixa de Barcelona. Era una mala època. La Festa del Pedal sempre es va fer l'11 de setembre,
sí?
Des que es va començar. El que passa que, esclar, ja com van començar aquestes mobilitzacions per anar a Barcelona, molta gent els optava més ja per apuntar-se i anar a Barcelona que pas participar. I això va anar reduint la festa, que va estar uns anys sense fer-se, uh-huh. I ara s'ha tornat recuperant, però s'ha posat dintre com a activitat dintre de la festa major.
Ho han recuperat, però en una temporalitat que no afecti, sí, no, potser a la participació. També com a molts llocs, en les poblacions, no, que ja fan aquests actes el 10, el dia 10 al vespre, no, sí, comencen, sí, sí, aquests, sí, actes, perquè després l'endemà la gent pugui anar tranquil·lament cap a la capital barcelonina.
Escoltem què en deia l'informatiu.
Coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, una vegada més, aquest dijous es celebrava la Festa del Pedal, en la que ha estat la 34a edició. L'assistència de moltes persones i famílies enteres a la B baixa de Barcelona ha fet que els participants fossin només una cinquantena, una quantitat sensiblement inferior al que ve a ser habitual. Després de les inscripcions, la sortida es donava cap a les 9 del matí des de la riba. El recorregut, resseguint un tram del passeig marítim, portava els ciclistes per l'avinguda Ave Maria, Ronda Pedró, al passeig d'Empúries i d'aquí en direcció a Sant Pere Pescador, on esperava una estona per recuperar forces. Sense incidències, el grup Torrescala en direcció al Camp dels Pilans, on esperava un bon esmorzar a base de botifarres a la brasa preparat per l'Associació de Veïns del Barri, que cada any col·labora en l'activitat.
Bé, aquell any devien sobrar moltes botifarres, eh?
Sí, van tenir per donar i per vendre durant la setmana següent, no?
Sí, sí, perquè normalment solia ser cap un centenar de participants, entre 90, 100,
sí?
I el dia que n'hi havia hagut més havia arribat jo, perquè en aquella època estava també en el patronat d'esports i participava a la Festa del Pedal, fent les inscripcions i tot això, i sé que normalment arribàvem... A les primeres edicions havien superat els 100 participants. El que passa és que després, mira, va passar això i ara va estar un temps sense fer-se i ara s'ha tornat a recuperar i a veure si per molt d'anys es pot fer aquesta tradicional, una activitat tradicional com és aquesta Festa del Pedal, que hi ha poblacions, moltes, no pas l'escala, sinó hi ha moltes que la solen fer. És una activitat aquelles que hi ha a diverses poblacions gironines, també a nivell de Catalunya, penso que es fa i es continua fent.
És que hi ha tradició de bici en aquest país.
Sí.
T'agrada anar amb bici?
A mi sempre m'ha agradat.
Sí?
Ara fa temps que no hi vaig, però sempre m'havia agradat. Esclar, com eres petit, el primer vehicle que tenies era anar amb bici. Primer amb les rodetes, després t'atrevien una rodeta i després t'atrevien dues, i aquí venia la primera castanya amb bicicleta.
I que bé que t'ho passaves, no?
Sí,
això
sí,
no
sí.
T'ho treu ningú, doncs.
No, i a més, esclar, podies anar... Clar, parlo de la prehistòria. Clar, podies anar amb bici molt de llocs perquè n'hi havia el trànsit que hi ha ara.
Clar, és diferent, s'ha de vigilar el casc, sí,
és diferent.
Tot ha anat canviant.
Molt bé, anem al refrany dita del dia i cada dijous continuarem el que fèiem l'any passat, que fèiem una dita d'un poble. Anem seguint l'abecedari de poblacions, primer comencem per gironines, després ja irem a altres
ampliant.
Poblacions. Ampliant, però primer comencem per poblacions gironines i la que toca avui és una del Ripollès.
Exacte, i és aquest refrany. A Camprodon fan el burro i no en són.
Doncs aquesta és una dita popular. També veuràs que hi ha alguns adhesius que diu roda el món i torna a Camprodon. Agafant la d'aquella roda el món i torna al Born,
sí?
Doncs ells
se la van adaptar, no? A su gusto. Molt bé, doncs aquest és el refrany que ens acompanya avui. I anem per fer una mica de remember, no? Podríem, sí, dir, però en aquest cas musical.
Exacte. Una d'aquestes seccions doncs, que hem introduït aquest any és la cançó del dia l'èxit de tal dia com avui d'un any. Aquest any viatgem fins a l'any 1967, i anem baixant, i aquest any, tal dia com avui, el número 1 de les llistes de la
Worldwide
Music era una cançó d'un grup que es diu Procol Harum, no sé si ho dic bé. La cançó es diu Una tonalitat més pàl·lida, A Whiter Shade of the Pale.
A Whiter Shade of Pale. Perfecte.
Que tu diràs, quina cançó és aquesta? I ara quan la senti... Ah, diu, sí que l'he escoltat alguna vegada.
A veure, perquè això passa a vegades, que dius... Pel nom no, pel cantant no, però quan la sents...
A veure.
Sí.
Aquesta era de les primeres lentes que es posava a les discoteques, com es posava, que s'havia el ràpid, es començava el lent, una de les primeres era aquesta.
Ah.
Ho podies arramblar un xic. Molt bé, doncs amb aquesta cançó ja... Cristina...
M'acomiado, però fins demà, Demà tornaré a estar aquí, a l'estudi, amb tu.
Ens pots xivar alguna cosa del far o...?
Avui tenim... Avui parlarem de platges de socorrisme de seguretat en un estiu que ha sigut una mica tràgic.
Ui, Déu-n'hi-do. Doncs, Cristina, fins demà, que vagi molt bé aquesta tarda al far.
Fins demà. Un petó, oients.
At first just ghosting, turn the wider shade of
Procol Harum, amb aquesta cançó que ve dir que ens parla d'una tonalitat més pàl·lida. Aquesta és la traducció. Cançó doncs, que era número 1 l'any 1967, 12 del 12, 12 del 9, no un 12 del 12, un 12 del 9 del 1967. Molt bé, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera. I avui la secció que ens porta la Montse Hidalgo ens parla de l'altruisme i el persona aquí s'entrevista és a Xavier Caparrós. L'escoltem? Vinga.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Ajudar els altres, ser empàtics i solidaris. En definitiva, ser bones persones i procurar el bé dels qui ens envolten. Avui volem parlar de l'altruisme amb un divulgador i terapeuta que comparteix els seus coneixements i emocions a través de tallers, conferències o llibres, com el darrer que acaba de publicar, Altruismo, propósito y sentido. Xavier Caparrós, què tal? Benvingut.
Hola, Montse. Pues un plaer estar aquí amb vosaltres.
Altruisme és allò oposat a egoisme?
Sí, podríem dir que sí, tot i que és millor entendre que l'altruisme és mirar els altres també, mirar-se un mateix i mirar els altres. Per tant, gairebé podria ser un complement. Primer ens hem de mirar nosaltres mateixos per estar bé i d'aquesta manera serem uns altruistes fantàstics.
Vostè és un àngel terrenal?
Jo sóc un àngel terrenal per moltes persones que així em diuen. Jo no em considero, és un títol que t'han de posar les altres persones. El que sí que procuro amb els meus llibres, les meves conferències, és que vinguin més àngels terrenals, que més persones siguin àngels terrenals per a altres persones, perquè així, sens dubte, farem un món més amorós, més solidari, més humà, també més divertit, i tots tindrem un sentit de vida que fa falta.
I no té una petita, ni que sigui una petita part de dimoni?
Sí, però sí, tant, sóc un dimoniet. Perquè és el que et deia, el títol el posen altres persones que acompanyes, però jo estic amb mi les 24 hores del dia i em coneix totes les meves ombres, els meus defectes, i no és la meva pretensió ser un àngel terrenal. El que passa és que sí que és cert que, com he acompanyat a tantes persones d'arreu del món, doncs aquesta era una frase que es repetia moltes vegades. Entenc, ets com un àngel, vas venir en el moment oportú, em vas solucionar un problema, em vas acompanyar durant un temps, i ets com un àngel. I d'aquí va sortir també una mica el subtítol del llibre, no? Que altres persones, que aquesta és la idea, no és que jo em converteixi en un àngel, sinó que els oients i les oients també vulguin convertir-se en àngels terrenals i fer un món millor.
Escolti'm, com es mesura la solidaritat, l'empatia?
Mira, hi ha moltes maneres. Aquest llibre és un tractat d'altruisme. El que jo crec que és el més important és que arribem al final del camí en què fem les coses sense esperar res a canvi. Sí? Allò que totes les cultures de la nostra humanitat han dit allò sense condicions, no? L'amor incondicional. Entenent que quan nosaltres fem coses no les hem de fer només per nosaltres, sinó les hem de fer per l'altra persona, que el protagonista o la protagonista és la persona que estem acompanyant. I això que sembla molt fàcil de dir, doncs no és tan fàcil de fer. I per tant, aquesta és la idea també d'aquest llibre, no? De donar propostes, donar pautes, donar eines concretes perquè moltes persones ho puguin aconseguir.
I com podem ser altruistes en una societat de consum i on, per exemple, vivim doncs, idealitzant la propietat privada, és el centre de la nostra vida?
Sí, doncs mira, hi ha moltes propostes en el llibre. Una simplement és que convertim l'economia en la segona prioritat, o la tercera o la quarta, i no sigui la primera. Si la primera prioritat és l'amor, és la tendresa, és on és estar bé amb els altres, és fer un món millor, doncs ja ho tenim. I aquesta és la idea. Pensa que un cop satisfetes les necessitats bàsiques, com la majoria de persones d'aquestes ciutats tenim, doncs tenir molts més diners no t'ajuda a ser més feliç. Més aviat tot el contrari. Per tant, aquest és el canvi de xip, no? El canvi de paradigma que jo crec que tantes persones estan esperant i tenen ganes de fer. I quan jo parlo amb joves i parlo amb nens de totes les edats, tenen ganes de canviar aquest món i de que el capitalisme i el consumisme i lo material no sigui el que ens mou. No té cap sentit i ho sabem.
Ara ens deia que més diners moltes vegades no et fa més feliç i ajudar els altres sí.
Sí, ajudar els altres sí perquè ens connecta amb la nostra part humana. ens fa sentir part d'un tot, i això, per la nostra plenitud, acaba sent molt, molt satisfactori. Pensa que jo porto tota la vida estudiant la felicitat de l'ésser humà, m'he dedicat a això, a fer feliços a més persones, i la conclusió és aquesta: un cop estem bé amb nosaltres, poder fer un món millor, poder al final morir-nos i dir, ostres, hem contribuït a alguna cosa més que estar aquí, sobreviure, consumir, generar escombraries, sinó és que hem contribuït a fer del món un lloc millor, perquè els nostres fills, els nostres nets i els que vinguin puguin gaudir-lo, que estem en un món meravellós i tenim de tot per tots.
Ens pot explicar com se sent la persona altruista quan està ajudant els altres? Què és el que rep i què és el que sent?
Mira, jo crec que el més important, sobretot en el meu cas, jo t'ho puc explicar en el meu cas. Jo estic molt bé amb la meva vida, arribo a moltes coses, estic molt feliç, i des d'aquí sóc altruista. Per tant, quan jo sóc altruista no espero res. No tinc una necessitat de ser-ho, aquesta és una de les grans lliçons. Jo sóc altruista perquè vull ser-ho, no perquè tingui cap mena de necessitat de ser-ho. I crec que aquesta és una de les claus. Jo no necessito agraïment, no necessito reconeixement, no necessito que em diguin que bé que ho has fet o gràcies per fer-ho. No ho necessito. Ho faig perquè vull fer, perquè vull contribuir a fer un món millor, que em sembla que és una proposta que totes les generacions de totes les èpoques han volgut. I el que passa és que segurament estem educant amb el camí contrari, com tu deies al principi, i ens quedem amb l'egoisme i mirant-se al melic, i des d'aquí la plenitud personal no és impossible, no podem.
Però imagino que quan algú li diu Àngel Terrenal, o li fa una abraçada, o li mira als ulls, se sent recompensat d'alguna manera.
Bueno, més que recompensat, em sento bé, és el que et deia, em connecto amb la meva part humana i entenc una cosa que és fantàstica, que quan aquesta persona m'està donant les gràcies i jo sóc un àngel terrenal per aquesta persona, és bastant probable que aquesta persona sigui un àngel terrenal per una altra. Després de tants anys d'experiència, m'he adonat que és com un bucle. Això de l'altruisme, això de la solidaritat, és com un bucle que és com una cadena, no? Si jo et faig un favor a tu, és bastant probable que tu li facis un favor a una altra persona, perquè quan ho vas necessitar hi havia algú que sense cap necessitat i sense demanar res a canvi t'ho va resoldre. I aquesta és la manera de fer un món millor.
Escolti'm, és altruisme la donació d'una persona que té molts diners, per exemple, o només compta si és un sacrifici pel que ho dona?
És que no ha de ser un sacrifici. Jo crec que és un canvi. Ni ha de ser un sacrifici ni ha de fer una parafernàlia, no? Moltes vegades, moltes empreses donen diners per quedar bé, perquè ara doncs, està ben reconegut, etc etc. Jo crec que és una filosofia de vida, amb la qual simplement ha de ser això. És a dir, jo estic bé, tinc les meves necessitats bàsiques cobertes sobradament, doncs què més puc fer? Pues ajudar els altres. Jo, mira, moltes persones a mi em donen diners i perquè es pot confiar en mi, soc de fiar, diguem-ne, em donen diners a canvi de res i em diuen fes el que vulguis, perquè sé que ho empraràs bé, no? I anirà directament a persones que ho necessiten. Però jo sempre els dic que a vegades també el que m'agrada és que també doneu una mica del vostre temps, no? Fem un projecte junts, i moltes persones em venen ara i fem projectes junts, i això acaba sent molt bonic, perquè quantes més persones dediquem a vegades una petitíssima part del nostre temps. A vegades, jo parlo a vegades en el llibre d'una hora a la setmana. És un temps irrisori. És un 0, no sé quants per cent.
I entén les crítiques de moltes persones a aquells altruistes amb diners, sigui per responsabilitat social corporativa o perquè s'ho poden permetre, cap a aquestes persones que donen desinteressadament?
Jo és que no entenc cap crítica, no m'interessa la crítica, perquè tinc massa feina fent coses boniques. I una de les coses que fem molt amb els tallers de pares i mares és que, havia dit una vegada, eliminem les crítiques i ens dediquem a fer nosaltres, no? I a dir la pregunta que jo només puc fer-me a mi mateix és què puc fer jo, no? I que ho facin els altres, que cadascú faci el que vulgui, el que pugui i el que benament li plagui. Però què puc fer jo, no? I aquesta és la pregunta que sempre jo llenço a les persones, no? Què pots fer tu, no? I què poden fer els oients per fer un món millor, per construir un món millor, perquè aquest món sigui un lloc més fàcil de viure, més col·laborador, que és molt més divertit, a més, i és molt més feliç i és molt més ple.
Se'n va més lluny amb la motxilla sense retrets ni crítiques.
Se'n va molt més lluny. És que pensa que jo crec que tot és un tema d'educació, per això estic tan ficat amb l'educació, per això també vas a escoles, vaig a universitats, perquè jo crec que hem de fer un canvi significatiu. I aquesta és la idea, alliberar-nos de judicis, alliberar-nos de ressentiments, d'estar malament, d'estar tot el dia mirant-se al melic, sobretot en una societat en què som uns privilegiats. Si ens comparem amb la resta del món, Aquí pràcticament la majoria de persones tenim un sostre, podem menjar, obrim l'aixeta, sobre aigua calenta. És que som uns autèntics privilegiats. Com és possible que no siguem més feliços? Doncs aquesta és la idea, no? Fer persones més felices, més plenes, més lliures també, no tan dirigides, tan obedients. I a partir d'aquí, creieu-me, és que quan estàs bé, l'altruisme sorgeix de forma espontània.
La solidaritat amb quilòmetres de distància té més valor que la solidaritat dels que tenim a prop i no volem veure?
Per mi la solidaritat dels que tenim a prop és molt més important que la llunyana. Perquè també
n'ha fet de les dues, vostè.
Sí, jo he fet de les dues, afortunadament, perquè també una de les meves grans inquietuds quan era jovenet era viatjar, i he viatjat molt, he viatjat a més de 70 països, la majoria dels quals també col·laboren en projectes, no? I he vist la realitat duríssima del món. Però també he vist la duresa de les nostres ciutats, no? Persones molt soles, persones que no poden satisfer les seves necessitats bàsiques, persones vivint en llocs que són inverossímils. Per mi la solidaritat amb els nostres veïns és la més efectiva, perquè a més jo crec que nosaltres podem anar a altres llocs quan tinguem ben resolta on vivim. Si no, em sembla que és com, no, què anem a ensenyar, no? Si tenim un munt de persones a les nostres ciutats que ho estan passant malament i estan patint. Jo crec que aquesta més és la més efectiva, perquè això que et deia, no? És com una bola, no?, que hem de fer. Quan solucionem un ostre, doncs podem anar al resta. Si volem anar mentrestant, doncs també està bé. Però la més important per mi és la de casa.
Xavier Caparrós, una persona que molts consideren un àngel terrenal, altruismo, propósito y sentido. Moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies, Montse. Un petó per tots.
La Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Era la secció que ens porta cada dijous la Montse Hidalgo. Avui fent un pla vital amb Xavier Caparrós, parlant de l'altruisme, del llibre que acaba d'escriure sobre aquest tema. Molt bé, 3 minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb orquestres, com cada dijous. Sempre la música d'orquestra és la que ens acompanya a l'apartat musical, i ens anem amb una d'aquestes popurris de cúmbies que ens porta l'orquestra Palladium.
Llora, llora, llora.